Bon dia a l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial. Ha assessorat 7 empreses de la Garrotxa durant el 2022.
L'informatiu del migdia.
Empreses ja consolidades que ens han demanat doncs, que els hi miréssim si podíem millorar algun procés, cosa interessant. Sobretot hi ha hagut casos que ens han demanat com funcionaven les eines d'anàlisi.
És Joaquim Nogareda, un dels socis de GOE en declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot, l'entitat sense afany de lucre creada el 2018 a partir d'un grup de professionals liberals i empresaris, no para de créixer. En 4 anys, a GOE ha donat cobertura a gairebé mig miler de negocis de tot tipus. Pel col·lectiu, el 2023 es presenta amb xifres d'atenció rècord. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest últim dia del mes de gener. Avui és dimarts 31 de gener del 2023 i el dia té més actualitat, que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Primer habitatge cooperatiu de la Garrotxa és el Torròs, Argelaguer, i ja hi viuen 9 persones adultes i un nadó. Els seus habitants són copropietaris que, després d'haver fet una aportació de 15.000 euros, paguen una mensualitat. El Ministeri de Foment es compromet a iniciar les obres del carrer Major de Sant Jaume de Llierca aquest mateix 2023. Ho ha explicat l'alcalde del municipi, Jordi Cargol, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Es tracta d'una obra pactada des de fa anys entre l'Ajuntament i el govern espanyol i que havia de començar a fer-se realitat aquest inici d'any. El Consorci d'Acció Social i l'Ajuntament d'Olot aproven el conveni de millora de la residència Montse Copa. Amb aquest pas s'inicia el procediment per començar les obres. El consistori està a l'espera de si es concedeixen o no les ajudes econòmiques dels fons Next Generation. Setmana de donació de sang a Olot. Des d'aquest dilluns fins diumenge a la tarda, el Banc de Sang i Teixits organitza una campanya de donació especialment necessària. A Catalunya es necessiten més de 10.000 donacions. Besalú vol museïtzar la vila romana de Can Ring, ho ha dit l'alcalde del municipi, Lluís Guinó. El jaciment és l'únic documentat de l'època romana a la Garrotxa i és un dels més excepcionals de Catalunya, ja que, entre d'altres aspectes, abasta una seqüència continuada de més de 500 anys d'història. En esports, Íñigo Arriola creu que l'equip pot donar més de si. L'Olot afronta una setmana decisiva a la Lliga. Els Arriola reben l'Ebre, el darrer classificat de la Lliga. En una entrevista al programa La Banqueta d'Olot Televisió hem pogut escoltar l'Arriola més obert i sincer. I també parlarem de tir amb arc perquè 112 arquers s'han reunit aquest cap de setmana a Argelaguer en una autèntica festa del tir en arc. Els Poligaris Arc Club, amb seu a Tortellà, acaba de celebrar el 20è aniversari, però no només això. La trobada també ha servit per commemorar els primers 10 anys de vida de l'Indoor 3D Vall de Llierca.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea limita la capacitat de Bèlgica per rebutjar l'extradició dels exiliats. La justícia europea obre la porta a noves euroordres que només es podran descartar si s'acrediten deficiències sistemàtiques a la justícia espanyola. Per la seva banda, Lluís Puig diu que vol ser lliure al món i també ho vol ser a Terrassa, la seva població natal. En una entrevista a TV3, l'exconseller de Cultura, quan falten poques hores perquè conegui la sentència de la justícia europea sobre les euroordres que marcarà el seu futur, ha dit que vol ser lliure arreu del territori. Llei del només sí és sí, el PSOE i Podem d'acord a modificar les penes, però no la fórmula. Els socialistes asseguren que presentaran una proposició per modificar la llei i Podem accedeix a parlar-ne sempre que no es toqui el principi de consentiment. A la pàgina internacional, 10 anys de presó per a dos influencers a l'Iran per ballar a la plaça de la Llibertat. Segons el mitjà iranià a l'exili Iranwar, una parella d'influencers de 22 i 21 anys han estat condemnats per fomentar la corrupció i conspirar contra contra la seguretat internacional. I l'èxit d'un restaurant a Nova York. 12 àvies d'arreu del món cuinen plats tradicionals. Una dotzena d'àvies de diferents llocs del món cuinen els seus plats de manera itinerant.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Pel que fa al temps, cap novetat important en el dia d'avui. Això vol dir sol, potser una mica més d'humitat, més inversió tèrmica. Tenim l'anticicló fort, 1028 hectopascals, i això vol dir que alta muntanya farà fred, però puja la temperatura mínima, i en canvi a les valls es mantindrà l'ambient molt fred. Pensem que a Olot, ahir va baixar a 7 sota 0, màxima 12, ja va pujar una mica, a Mieres 7 sota 0, a Vic també 7 sota 0, aquí amb 8 de màxima, i on més va pujar la temperatura ahir, Anglès, amb 13 graus i mig. Doncs avui molt fred de matinada, torna a glaçar pràcticament fins a línia de mar, ahir va arribar a 6 sota 0, Castelló d'Empúries, una temperatura baixíssima a prop del mar, doncs avui pot ser de 3 o 4 negatius, ben bé, i a tot arreu, doncs, a prop dels 4, 5 sota 0 les comarques interiors, a les valls del Pirineu, fins i tot 8-10 sota 0, és el cas de la Cerdanya, o 7-8 sota 0 en punts del Lluçanès, o per exemple també cap al Ripollès, a les valls, insistim, perquè a muntanya es nota com puja una mica la temperatura. I a partir d'avui, doncs ja també de dia notarem que l'ambient és una mica més suau, màximes de 10 a 15 graus, una temperatura més agradable, i al migdia, primer a la tarda, doncs després de tants dies de fred, podrem gairebé sentir la flaire d'un ambient primaveral quan tinguem aquests 14-15 graus. Bé, en tota la setmana no hi ha canvis, cada cop més boires, gebrades, gelades importants, blancor al matí, i aquesta boira que pot ser més important demà i demà passat, per exemple, cap a la Plana de Vic, però també en punts del Gironès, de la Selva, de les Gavarres i potser alguna raconada a la Garrotxa.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta informativa d'aquest dimarts 31 de gener del 2023. L'Associació Gironina d'Orientació Empresarial ha assessorat 7 empreses de la Garrotxa durant el 2022. L'entitat sense afany de lucre, creada el 2018 a partir d'un grup de professionals liberals i empresaris, no para de créixer. En 4 anys, AGOE ha donat cobertura a gairebé mig miler de negocis de tot tipus. Pel col·lectiu, el 2023 es presenta amb xifres d'atenció rècord. Ens porta tots els detalls la Natàlia Moreno.
Aquest mes de gener, l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial ha atès 24 casos nous i es calcula que en els propers dies les xifres poden anar en augment. Aquesta entitat, creada l'any 2018 després de la cessió de 13 membres de la SECOT, va experimentar durant la pandèmia el seu canvi més substancial, passant d'atendre 98 persones a 163 en tan sols un any. Són persones que hi acudeixen perquè volen crear el seu propi negoci, però també hi ha empreses consolidades a la recerca de formació i coneixement. Joaquim Nogareda és un dels socis d'AGOE.
Empreses ja consolidades que ens han demanat doncs, que els hi miréssim si podíem millorar algun procés, cosa interessant. Sobretot hi ha hagut casos que ens han demanat com funcionaven les eines d'anàlisi, anàlisi de dades, i això és molt important perquè aquestes noves eines permeten, doncs, com aquell que, sense exagerar, controlar una empresa en tots els seus departaments a distància i en temps real. Això és una de les coses que els hi hem estat ensenyant i que fem servir nosaltres també.
Des de la seva creació l'any 2018 fins al 2022, AGOE ha atès 483 casos. Un altre dels socis de l'entitat, Josep Lluís Navarro, destaca el perfil dels joves empresaris que s'interessen pels serveis de l'associació, que són totalment gratuïts.
El perfil és molt heterogènic, però fonamentalment el que tenim és gent jove. Jove, podríem dir que estem parlant de 20 i alguna cosa cap endavant. Llavors, és un perfil de gent que o bé comença els seus negocis per primera vegada, o bé ha tingut algun tipus de problema pues, laboral, que s'ha quedat sense feina, per la circumstància que sigui, eh? Llavors, o capitalitzen l'atur o tenen iniciativa i posen en marxa projectes, i aquí nosaltres els ajudem gratuïtament.
La manca de finançament per tirar projectes endavant i la situació complicada del mercat són els principals obstacles amb què es troben moltes persones que volen engegar els seus projectes empresarials. A GOE es troben amb professionals liberals i gent d'empresa de sectors diversos que hi aporten el seu suport i coneixement. A més, compten amb el suport d'administracions públiques i d'entitats de la patronal, com la Cambra de Comerç de Girona. L'entitat fa una crida a més socis actius que vulguin formar part del projecte.
Llavors, a partir d'aquí està obert, evidentment, a qualsevol persona que vulgui col·laborar. Nosaltres no tenim ingressos de cap tipus. És a dir, els ingressos que tenim, bàsicament, són els convenis que podem fer de tipus formació, perquè també fem formació, i els convenis que ens aporten les diputacions, els consells comarcals, que bàsicament ens ajuden. La resta ho posem nosaltres de la nostra butxaca, perquè nosaltres no cobrem a ningú. És una associació sense ànim de lucre.
L'Associació Gironina d'Orientació Empresarial atès 7 persones de la Garrotxa interessades en incentivar la seva empresa. A banda de l'assessorament, AGOE també fa cursos de formació. Actualment en té en marxa una quinzena dirigits a l'àmbit econòmic i empresarial.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Primer, habitatge cooperatiu de la Garrotxa. És el Torròs Argelaguer i ja hi viuen 9 persones adultes i un nadó. Els seus habitants són copropietaris que, després d'haver fet una aportació d'un total de 15.000 euros, paguen una mensualitat. S'organitzen de forma assembleària i tenen una manera comuna de veure la vida, basada en la ruralitat, la producció ecològica i el compartir un projecte de vida. Gerard Puigdemont.
El Torròs és una masia de 880 metres quadrats amb dues edificacions més i un terreny de bosc i conreus de 24.000 metres quadrats. Tres garrotxines, membres de la cooperativa Sostre Cívic, van localitzar aquesta finca i van aconseguir comprar-la per 360.000 euros. Cada persona que hi viu hi ha aportat 15.000 euros de capital social inicial i paga com un lloguer, que elles anomenen mensualitat, com a sessió d'ús de 285 euros. Cada persona té la seva pròpia habitació, però comparteixen espais comuns i un projecte de vida amb ideals molt semblants. Mireia Font és una de les impulsores del projecte.
Tenim unes habitacions individuals, cadascú, però compartim molts espais comuns. Cuina, lavabo, menjador, tots els exteriors, que són moltes hectàrees de bosc, el camp i tot el projecte, no? Ideològic. Per tant, és com una gran família que cadascú té la seva intimitat i la seva vida pròpia, evidentment, a nivell professional o el que sigui, però que convivim amb intencions de compartir moltes coses, no?
La gestió de la casa es fa mitjançant dues cooperatives, Casa Comú, integrada pels habitants de l'immoble, i Eines Comunes. D'aquí en surten aspectes tan bàsics com la producció que es farà al voltant de la casa.
Tenint molt en compte que anar a viure al camp vol dir treballar i fer producció agroalimentària. I per això aquestes dues entitats, diguéssim, col·laboren per donar sortida al Torròs. Però estem oberts a que vingui gent amb idees, amb animals, amb gestions diverses d'aquesta producció agroalimentària, diguéssim, i que es puguin anar sumant. És a dir, que és un projecte obert.
Totes les decisions es prenen de forma conjunta i un dels objectius clars és cuidar-se els uns dels altres.
Ens organitzem de forma assembleària. Fem assemblees setmanals i també fem assemblees que en diem emocionals, és a dir, no només cuidem tots els aspectes de prendre decisions col·lectivament, sinó de cuidar-nos amb tots els aspectes relacionals i d'aspectes que en podem dir més de l'àmbit emocional, per això diem emocionals, també tenir-los en compte i també treballar-los de forma conjunta.
De moment, al Torròs hi viuen 9 persones adultes i un nadó, però tenen les portes obertes perquè tothom qui comparteixi els seus criteris i la seva manera d'entendre el projecte s'hi pugui sumar. Aquest és el primer cas d'habitatge cooperatiu de la Garrotxa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter.
No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Lot, ara i sempre, amb la informació.
En matèria d'infraestructures, el Ministeri de Foment es compromet a iniciar les obres del carrer Major de Sant Jaume de Llierca aquest 2023. Ho ha explicat l'alcalde del municipi, Jordi Cargol, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Es tracta d'una obra pactada des de fa anys entre l'Ajuntament i el govern espanyol i que havia de començar a fer-se realitat aquest inici d'any. Els terminis no s'han complert i s'espera que es comencin el més aviat possible, informa Guillem Guardiola.
El carrer Major de Sant Jaume de Llierca és la travessera urbana més important del municipi. Pertany al tram de la N260, fet que significa que les competències són del govern estatal. L'alcalde Jordi Cargol considera que aquest factor ha estat un dels punts clau perquè els terminis s'endarrerissin i no hagin començat les obres aquest 2023, com es va comprometre el Ministeri de Foment amb l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca. L'obra al carrer Major serà total, ja que es renovarà el paviment, es faran voreres noves i es millorarà tot el sistema de canalització, entre d'altres actuacions. Jordi Cargol és l'alcalde de Sant Jaume de Llierca.
Es faran totes les escomeses cap als habitatges també nou, evidentment tot l'asfalt, tot estarà tot nou, voreres amb un acabat més transitable, tot farà nou, il·luminació, mobiliari, sí, absolutament hem de veure, i així està dibuixat amb el projecte, un carrer Major totalment nou, que és el que es mereixen tota la gent de Sant Jaume, perquè portem massa anys transitant en un carrer que realment és molt pèssim.
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ja té clar que les obres de la travessera urbana no començaran ara, com estava previst. De moment, però, les converses segueixen en marxa. Uns terminis que Cargol lamenta que no s'hagin complert.
Sap greu perquè el compromís que hi havien d'invertir per part del Ministeri és de fa molts i molts anys. Jo recordo ja converses de l'any 2008, han passat molts i molts anys, i sap greu que durant tots aquests anys no s'hi hagi invertit absolutament res amb aquest compromís pactat de fa molts i molts anys.
La travessera urbana de Sant Jaume de Llierca fa poc més d'un quilòmetre de llargada, és el carrer més transitat del poble i va quedar desert a mitjans dels anys 80 quan el trànsit principal de la N260 es va desviar per les afores. La seva remodelació té un cost d'1 milió d'euros. Un cop estigui del tot remodelat, s'espera que l'Estat l'entregui al poble.
De Sant Jaume de Llierca marxem cap a Olot perquè el Consorci d'Acció Social i l'Ajuntament de la ciutat aproven el conveni de millora de la residència Montsecopa. Amb aquest pas s'inicia el procediment per començar les obres. El consistori està a l'espera de si es concedeixen o no les ajudes econòmiques dels fons Next Generation. Aquesta actuació inclou la instal·lació de plaques fotovoltaiques, entre d'altres. El cost total de l'obra és de 294.000 euros.
Un dels projectes pendents damunt la taula de l'Ajuntament d'Olot de rebre ajudes econòmiques dels fons europeus Next Generation és la millora de la climatització de la residència Montsecopa. L'estiu passat, el gairebé centenar de residents van patir amb escreix les condicions meteorològiques de l'exterior i que l'equipament no va poder posar-hi fre. Després d'un estiu tan calorós, l'Ajuntament va decidir buscar solucions i una d'elles és la instal·lació de plaques fotovoltaiques. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Vull recordar que a la residència Montsecopa hi ha 100 usuaris i que l'estiu passat, la veritat és que amb les temperatures que van haver-hi, hi va haver moments que tant el personal com els propis residents en van patir les conseqüències d'aquesta calor. No volem que això es torni a repetir aquest any i la urgència fa que tirem pel dret independentment de si ens donen l'ajuda o no.
La residència Montsecopa forma part de la xarxa espavilada que es va estrenar a la plaça Mercat d'Olot, fet que li permet comptar amb energia procedent de plaques solars, però no n'hi ha prou fer garantir bones condicions als residents i per això, a l'espera de la concessió de les ajudes, es farà una nova instal·lació. Berga remarca que la climatització de la residència s'ha de solucionar sí o sí.
Hem de saber si ens donen aquest ajut o no d'Europa. Tant de bo quan arribi ens el concedeixin, perquè voldria dir que no haurem de fer tota l'execució d'aquesta obra amb fons propis. Però bé, el que volem és d'alguna manera garantir que quan tornin a arribar els mesos de la calor aquest problema estigui definitivament resolt. La residència Montsecopa ja té 27 anys, es va construir, es va posar en funcionament l'any 95. En aquell moment no es va creure necessari fer tota aquesta climatització, però ara veient els estius que ens toca toca viure darrerament, doncs pensem que això no pot esperar més i, per tant, aquesta obra doncs, hem signat el conveni corresponent per fer tots els passos.
El cost total del projecte de la climatització de la residència a Montsacopa d'Olot és de 994.000 euros, gairebé tots destinats al subministrament i instal·lació de les plaques fotovoltaiques. La decisió de la concessió de les ajudes europees s'espera que es doni a conèixer durant aquest primer trimestre de 2023.
Aquesta setmana també hem de parlar de la Setmana de la Donació de Sang a Olot. Des d'ahir fins diumenge a la tarda, el Banc de Sang i Teixits organitza una campanya de donació especialment necessària. A Catalunya es necessiten més de 10.000 donacions per tenir una garantia suficient per a persones que ho necessitin. Des d'aquest dilluns, escoles i casals de la ciutat es converteixen en un gran centre de recollida per tal de fer front al baix número de donants arreu del territori.
El Banc de Sang fa una crida a tothom a participar-hi i fer pujar les reserves, que estan molt baixes. Tots els grups sanguinis són necessaris, però especialment l'A negatiu i el zero negatiu. Des d'aquest dilluns fins diumenge, Olot acull la Setmana de Donació de Sang. A Catalunya calen 13.000 donacions per fer front a les necessitats dels pacients. Les festes i el fred són dos motius que provoquen que menys persones vinguin a donar sang. Des del Banc de Sang alerten que la donació baixa un 20% durant els festius, però la necessitat es manté. Per remuntar les donacions i cobrir les necessitats de les persones que necessiten sang, demanen a tothom que es trobi bé de salut, que vagi a donar-la durant les properes dues setmanes. La membre de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa és Montse Soler.
El nivell de sang que tenim als bancs està per sota del que hauria de ser, que són 7-8 dies, i estem per 4-5, no arribem als 6 dies. Per tant, ens demanen que sí, que fem donació de sang, molt important, perquè si tinguéssim alguna urgència no la bastaríem.
Des del Banc de Sang i Teixits alerten que els números són preocupants. Les persones que poden donar sang han de reunir tres característiques: ser major d'edat, pesar més de 50 quilos i les dones no poden estar embarassades. Soler fa una crida a la població.
La gent està al Banc de Sang, ens diu que està content del que hem assumit i el que estem treballant. Seguirem fent aquest sistema. Fins i tot et diré que vam haver de canviar el cartell que pengem al mig d'Olot per dir que només estava preparat el cartell per posar només un sol dia. Hem hagut de comprar un cartell nou per poder posar tot una setmana, perquè no està previst això. La majoria de les donacions no està previst. A tot Catalunya jo diria que som de les poques ciutats que es pot fer això.
Aquest dimarts les donacions es podran fer al casal de Bonavista de 5 de la tarda a 9 del vespre. L'últim dia de donacions serà diumenge a la tarda a l'estadi municipal d'Olot. Es pot consultar el calendari complet al web de l'Ajuntament d'Olot.
Abans dels esports, parlem de Besalú, que vol museïtzar la vila romana de Can Ring, ho ha dit l'alcalde del municipi, Lluís Guinó. El jaciment és l'únic documentat de l'època romana a la Garrotxa i és un dels més excepcionals de Catalunya, ja que, d'entre altres aspectes, abasta una seqüència continuada de més de 500 anys d'història.
La vila romana de Can Ring és l'única documentada a la Garrotxa. Ocupava una gran extensió de terreny i treballaven en els anys en què la finca hi va haver més activitat entre 15 i 20 persones, dedicades principalment a la producció i comercialització de vi, però també a la ramaderia i a l'agricultura. La vila romana s'hauria construït entre els segles II i I abans de Crist i hauria entrat en desús a partir del segle IV. A principis de desembre de 2022, la Generalitat va declarar la vila romana bé cultural d'interès nacional. Ara, amb l'objectiu de potenciar el seu patrimoni arqueològic, l'Ajuntament vol fer un pas més. Ho explica l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó.
I el que hem d'aconseguir l'Ajuntament ara pel que fa a la vila romana de Can Ring, més enllà de la difusió i més enllà de la potencialitat explicatòria que té de la importància de Besalú ja en època romana, el que és interessant és que es pugui museïtzar l'espai i que la vila romana llavors s'incorpori en el que és el projecte de desenvolupament turístic de la vila.
La vila està en un camp elevat a pocs metres de la urbanització de Can Ring, d'aquí el nom. El jaciment ocupava una extensió aproximada de 6.000 metres quadrats, dels quals en l'actualitat se n'han excavat uns 2.200.
Que té una dimensió molt més gran de la que des d'un punt de vista teòric i documental podia tenir des de que es va començar a fer les primeres cates arqueològiques a finals dels anys 60.
Can Ring es pot considerar un jaciment excepcional per diversos motius. El primer, per la seva extraordinària ocupació, que abasta una seqüència continuada de més de 500 anys d'història. I segon, perquè es tracta de la vila romana, emplaçada més a l'oest de l'actual territori gironí.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
L'esport a Ràdio Olot.
Avui en la carpeta esportiva el protagonista és Íñigo Arriola, que creu que l'equip pot donar més de si. La Unió Esportiva Olot afronta una setmana decisiva a la Lliga. Els Arriola reben l'Ebre, el darrer classificat de la Lliga. En una entrevista del programa La Banqueta d'Olot Televisió hem pogut escoltar l'Arriola més obert i sincer davant la difícil situació que viu actualment l'equip.
Íñigo Arriola va estrenar-se a la banqueta de l'Olot amb un empat al camp del líder, el Terol. El tècnic basc va passar aquest dilluns per una altra banqueta, la d'Olot Televisió, i va mostrar la seva part més sincera i humil davant la delicada situació que viu l'equip, en la que està sent la seva estrena com a primer entrenador.
Hay algunos que me dicen que me dan la enhorabuena y otros el pésame. Pero bueno, es mi primera experiencia, estoy ilusionado y ya está. He llegado a un sitio en el que esperaba no haber llegado nunca, sobre todo por las circunstancias en las que como he llegado. Como que ahora el bueno soy yo. No, el bueno no soy yo. Soy también parte fundamental de que yo esté aquí porque algo no he hecho bien también.
Arriola assegura que l'objectiu és ser encara més sòlids en defensa i aprofitar més les ocasions que tenen. També ha reconegut que en línies generals els jugadors poden donar més de si.
Porque ya estoy harto de escuchar de que si penaltis fallados, de que ocasiones, easy. Lo que más podemos mejorar es en sacar de cada jugador su mejor versión. Esto es lo que tenemos que intentar conseguir y si conseguimos eso, pues estaremos muy cerca de poder volver a ganar partidos y de ilusionarnos y de volver a ver el futuro con un poco más de esperanza. Solo queda competir cada partido, ganar y todo lo demás en esta historia es palabrería.
Arriola també té esperança que en les darreres hores de mercat l'equip faci alguna incorporació més, tot per afrontar de la millor manera possible el que serà ara sí un examen definitiu per l'equip aquesta temporada, guanyar els Cuers, l'Ebre, aquest diumenge a l'estadi municipal.
Avui també en els esports, 112 arquers s'han reunit aquest cap de setmana a Argelaguer en una autèntica festa del tir en arc. El Poligaris Art Club, amb seu a Tortellà, acaba de celebrar el 20è aniversari, però no només això, la trobada també ha servit per commemorar els primers 10 anys de vida de l'Indoor 3D Vall de Llierca.
L'Indoor 3D Vall de Llierca de tir en arc ha complert enguany la primera desena d'edicions i aquest cap de setmana el pavelló d'Argelaguer es va omplir d'arquers per disputar una competició que ja ha esdevingut un clàssic a la comarca. En total van competir 112 arquers, 56 el dissabte i 56 el diumenge, el màxim que es marcaven els organitzadors pensant en l'espai i en les dianes que tenien. Des del Poligaris Art Club, una associació amb seu a Tortellà i que compta més de 130 socis, es mostren més que satisfets de l'evolució que ha tingut aquesta competició a la comarca durant aquestes 10 trobades. El president de Poligaris Art Club és Jaume Casals.
Vam començar com en plan prova, en plan experiment, i era només posar les dianes i una mica de protecció darrere, res més. Vam començar a Olot, al recinte firal. El segon any ja vam començar a posar-hi algun adorno, algun abret d'aquests de Nadal que havíem comprat, alguna coseta. I el tercer ja vam muntar, va ser la primera muntanya, amb una estructura metàl·lica vam muntar la primera muntanya.
Qui també bufava les espelmes era el mateix Poligaris Art Club, que acaba de celebrar el seu 20è aniversari. Si hi ha hagut alguna cosa que ha estat present durant aquesta vintena d'anys, ha sigut l'originalitat. Una de les peculiaritats que té l'Indoor 3D Vall de Llierca és que els participants fan punteria enmig d'un escenari ambientat en algun tema concret, però que cada any canvia. Molts van ser els participants que van venir d'arreu, com és el cas d'en Julián, en Marc i en Miquel, del Maresme.
Vinc del club de Dosrius i jo és la quarta vegada que vinc ja i la veritat que superdivertit.
Per mi és la segona vegada que vinc i està molt ben organitzat i sempre és maco començar aquí a Poligaris.
No, és una mica el tret de sortida de la Lliga i sempre, bueno, s'ho munten molt bé aquí i sempre sorprenent i val la pena, la veritat és que val la pena venir.
En categoria Longbow el millor va ser José Luis Ruiz, en politges de caça Jordi Rodeja, en la categoria de politges lliures va imposar Xavi Menchón, en arc recorbat de caça José María Escarabajal va ser el millor, en arc recorbat lliure va guanyar Rosa Miñano i Francisco Berrocoso es va imposar a la prova de sense finestra, una autèntica festa d'aniversari que espera fer 10 anys més.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present.
perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'últim informatiu migdia d'aquest mes de gener, d'aquest dimarts 31 de gener del 2023. Recordin que poden seguir connectats a través dels webs garrotxadigital.cat i radiolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.